Terrassa. 5 de la tarda, 10 minuts. El Segrià suma 151 nous positius de Covid-19 respecte a l'últim balanç i ja han acumulat 3.447 des de l'inici de la pandèmia, segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut. A les últimes hores, dues persones més contagiades per coronavirus han ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, una d'elles a la unitat de cures intensives. El total d'ingressos ja puja als 110 al conjunt d'hospitals de la regió sanitària. Tenim en línia el José Luis Morales Rull, que és responsable de les plantes Covid de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Doctor Luis Morales Rull, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Tenint en compte els dos nous ingressos que han tingut a l'Arnau de Vilanova aquestes últimes hores, de quants pacients tenen ara mateix coronavirus? De quants pacients estem parlant?
Bé, ara mateix a les plantes Covid, sense comptar la UCI, tenim 52, perquè encara que han ingressat nous, hem donat altes de malalts que han tingut una millora i realment sembla que encara estem jugant amb aquest punt d'equilibri, que si més o menys els ingressos que anem tenint els podem compensar amb les altes dels malalts que van millorant, doncs continuem una miqueta aguantant en el punt d'equilibri.
Vostè va comentar la setmana passada, quan ja tenien 58 pacients ingressats per Covid-19, que aquesta setmana en la que ens trobem seria crítica i que seria el punt d'inflexió per esbrinar si la situació començava a estabilitzar-se. En quin punt creu que estem?
Bé, jo vaig donar com a punt d'inflexió dimecres, vull dir que encara ens quedarien unes hores per arribar aquí, però el que sí que hem vist, sobretot respecte a dijous, divendres, que va ser el punt d'ingressos més fort, és que la situació ha arribat a una meseta en quant als ingressos, no? S'ha estabilitzat. Ara haurem de veure si tots aquests positius que se van detectant a atenció primària realment se tradueixen en ingressos durant la setmana que ve. És a dir, que ara podríem dir que estem en un punt d'estabilitat i hem de veure cap a on va la tendència al llarg de la setmana. Podríem dir que potser ara, a partir dels 10 dies, és quan se comença a notar els efectes d'una mesura. És a dir, que el confinament perimetral, d'alguna manera, podria estar traduint de que sí que ha tingut algun efecte sobre aquest número de casos i concretament d'ingressos.
No, li anava a fer una pregunta que segur que li han fet en moltíssimes ocasions. Què determina un ingrés? Què és el que fa que una persona quedi ingressada en un hospital o no? On està la frontera?
Fonamentalment és quan nosaltres detectem que hi ha una insuficiència respiratòria. És a dir, que el malalt necessita com a mínim oxigen per poder respirar bé, que hi ha un cas de falta d'aire i sobretot que nosaltres detectem uns paràmetres analítics o una febre mantinguda que ens estigui traduint que hi ha una inflamació. Més o menys, com sabeu, aquesta malaltia se caracteritza perquè normalment cap als 7-10 dies la inflamació que fa el nostre organisme per defensar-se és la que ens passa factura i a vegades aquest excés d'inflamació és el que fica amb aquest compromís al sistema respiratori.
Una de les coses que en fi, perquè clar, tothom parla i arriba un punt que vols parlar amb els experts, no? Els casos que hi ha ara són menys greus que els del mes de març-abril o són els mateixos però amb edats diferents?
Podríem dir, a veure si aquest matís aconsegueix transmetre-ho, els malalts són igual de greus, però evolucionen millor. Què vull dir amb això? Que el malalt que necessita ingrés, estem veient la mateixa severitat. Necessita un suport respiratori, necessita tractament antiinflamatori, però possiblement, i això ho estem una miqueta analitzant amb els companys, veiem que el perfil de malalt ara, amb aquesta segona onada, és més jove, i té menys malalties associades, amb la qual ens dona la sensació que això li permet de tenir una reserva que pugui aguantar millor afrontar-se la malaltia. Per altra banda, nosaltres també hem après la lliçó, tenim una mica més de perspectiva i som, podríem dir, més precoces a l'hora de fer algunes mesures que abans, perquè també l'evidència científica era menor, no teníem tan clar com fer-ho.
M'ho pot ampliar, aquesta última qüestió? És a dir, quan diu més precoç, vol dir que s'ha d'actuar abans amb la malaltia o quins protocols han canviat envers fa 3 mesos?
Bé, al començament, els malalts que estàvem tractant, pues sabeu que havia estudis amb hidroxicloroquina, molts altres fàrmacs, havia com una, per dir-ho d'una manera col·loquial, una confusió també dins la comunitat científica, perquè no teníem temps d'analitzar a temps real quins tractaments eren millors. Sobretot ara, el que tenim clar és com tractar el malalt greu o potencialment greu. Llavors aquí hi ha, doncs, per exemple, estudis han demostrat que els corticoides, alguns antiinflamatoris, com el tocilizumab, poden tenir bona resposta. I a part també aquí en el nostre hospital estem sent molt més proactius a l'hora de donar teràpies respiratòries amb mascaretes especials, el que se diu ventilació no invasiva, que això se pot fer fora de la UCI, és el que denominem unitat de cures intermitges, i això ens ha permès, d'alguna manera, amb aquelles primeres 24 hores, no esperar-nos a veure com serà l'evolució en els dos dies posteriors, sinó, per dir-ho d'alguna manera, atacar fort i anar baixant en comptes d'atacar fluix i anar pujant.
Per tant, aquí és un dels canvis, no? Que diguéssim que anem a totes des del començament, per entendre'ns.
Sí, la nostra experiència ens ha ensenyat això i realment, bueno, encara és aviat, però nosaltres estem contents amb els resultats. És a dir, a banda de que tenim notícies negatives, que la pandèmia s'ha extenent, que tenim més casos, a nivell hospitalari estem satisfets amb l'evolució dels malalts. La nostra sensació és que, bueno, de fet, la mortalitat que estem tenint fins ara és relativament baixa. Això, òbviament, portem encara poc temps, no? S'haurà de veure amb la perspectiva dintre de dues setmanes o dintre d'un mes, però globalment, subjectivament, els professionals que estem tractant aquests malalts estem, podríem dir, satisfets amb que aquesta evolució està sent més bona que al març o a l'abril.
Doctor, el fet que aquest diumenge hagin obert una tercera planta per atendre pacients significa que era una previsió o era una necessitat a l'hospital?
Bueno, estava previst. És a dir, si sorgia la necessitat, ja teníem tot preparat per obrir-la. És a dir, és alguna cosa que ja nosaltres esperàvem i, com he dit algunes altres vegades, nosaltres hem de fer una política de dir plantejar la pitjor situació possible, però estar preparat de que no ens enganxi imprevist obrir una nova planta, sinó que ara tenim aquesta nova planta que encara té relativament pocs casos, tenim 7 casos, vull dir que podem ampliar molt la capacitat i encara tenim capacitat per obrir una quarta.
Vostè ja fa uns dies va reclamar que faltaven, en aquest cas, en fi, que faltaven persones, que faltaven professionals, en aquest cas d'infermeria, a l'hospital. Aquestes necessitats s'han cobert o continuen havent-hi mancances, en aquest cas, de professionals?
Realment continuen havent-hi mancances, sobretot en el que és l'àmbit de l'infermeria, precisament perquè és que no es troba gent, no? O per lo menos a mi el que se'm transmet. Llavors, ara mateix el que intentem és jugar amb aquest punt d'equilibri, no? Si nosaltres tenim aquestes tres plantes obertes amb aquest nivell d'ocupació, amb la reorganització interna que estem fent, podem donar cobertura. A partir d'aquí, pues ho farem igual, perquè no ens tocarà un altre remei, però diguem-ne, pues, la comoditat a l'hora de treballar se minvarà.
Mm-hmm. Anem a saludar un col·lega seu, és el doctor Ramon Mur, president del Col·legi de Metges de Lleida, que saludem a aquesta hora. Doctor Ramon Mur, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El govern català ha aprovat avui una resolució per confinar Lleida i 7 municipis del Segrià. El govern vol que els ciutadans només surtin de casa per fer allò que sigui estrictament essencial. La resolució tindrà una durada de 15 dies revisable i entrarà en vigor, en principi, aquesta mitjanit. Dic en principi perquè darrerament tot és incertesa. Això sí, com dèiem, haurà de passar pel vistiplau judicial. Escoltem, si li sembla, la portaveu del govern, Meritxell Budó.
En les properes hores es presentarà al jutjat del contenciós administratiu, que és el jutjat competent per resoldre en aquest sentit l'autorització d'aquesta resolució, i en principi està previst, doncs, que sigui vigent a partir del 15 de juliol a les 0 hores. Per tant, aquesta mateixa mitjanit entraria, doncs, en vigor aquesta resolució pels 7 municipis del Segrià i de la ciutat de Lleida.
Hem entrat, doctor, en aquestes darreres 48 hores amb aquest pas endavant, pas enrere. A banda de què en pensa d'aquesta picabaralla govern, en aquest cas justícia, si vostè, la segona qüestió que li pregunto és si creu que és necessari aquest enduriment del confinament a Lleida.
Bueno, yo lo que espero que esta medida esté basada en criterios epidemiológicos y que para tomar esta medida el gobierno se haya asesorado, haya consultado con los máximos expertos que además tenemos en este país para poderla tomar. Una medida de un confinamiento lo que sí que es una medida drástica, la última medida, y que se adopta cuando el resto han fracasado.
Vostè té la sensació que la resta de mesures abans del confinament han fracassat o no estaríem en aquest punt?
Bueno, yo creo que ya se ha hablado bastante de que otros factores determinantes han existido en este contexto del Segrià para tener que llegar a poner esta medida en marcha, ¿no? La población del Segrià ha tenido 30.000 inmigrantes que han venido sobre una población de 300.000. Imaginemos que Barcelona con sus 4 millones hubieran llegado 400.000 personas. Situaciones, estas personas, muchas de ellas, como comentábamos otro día en esta misma cadena, han llegado en situación de pobreza extrema, de exclusión social, llegaron ya a finales de mayo, cuando teníamos un confinamiento. Bueno, eso ha sido un factor determinante. Por otra parte, tenemos unas grandes explotaciones cárnicas, hortifrutícolas, en el cual el virus se siente a gusto, se replica con facilidad, en el cual se han puesto gran esfuerzo para controlar los focos, pero se ha controlado mientras esas personas están trabajando, porque cuando salen de su ámbito laboral no controlábamos dónde dormían, con quién se relacionaban fuera del ámbito laboral, y ha sido un factor determinante para que esta transmisión empiece a ser comunitaria. En definitiva, pienso, y creo que es una percepción bastante extendida dentro del colectivo médico, que había que haber anticipado otras soluciones estructurales que fueran sostenibles, porque esto no es un problema de un sector, ni de un colectivo, ni de un perfil social, es un problema del conjunto de la sociedad, y que el abordaje pasa por intervenciones multidisciplinares entre departamentos y entre los diferentes niveles de administración local, autonómica y nacional.
Entenc, doctor, pel que diu, que abans d'arribar aquest confinament que es vol tirar endavant a partir de les 12 de la nit amb aquesta decisió del govern català, s'han saltat o es podien haver fet altres fases que no s'han fet. He deduït això de les seves paraules. No sé si és...
Sí, eso he intentado explicar, porque hemos tenido que tener un mayor control, mayor explicación, mediadores para explicar realmente a esta población que venía su potencial poder como vectores de transmisión. Tendremos que haber tenido una afiliación de estas personas donde se alojaban, donde dormían. En los pequeños ayuntamientos me consta que así se ha hecho una gran inversión por parte de la industria, del sector, pero había otros actores que tenían que participar y que no lo ha hecho. Se ha estado mirando a otro sitio cuando teníamos entrada de población en un estado de alerta, donde cual no se podía mover la población, iban llegando personas, insisto, personas en una situación de pobreza extrema, de marginalidad, y hemos mirado a otros sitios. Y en situaciones que se habían anunciado por sectores, diferentes agentes, no solo colegios profesionales. Esto durante mayo ya se percibía, ya se pedía que tuviéramos más rastreadores. El tema de los rastreadores creo que es harto conocido, ¿no? La escasez de rastreadores que tenemos, la escasez de recursos en atención primaria.
Disculpi, doctor, però és que ara que parla de rastrejadors, aquest matí el Món RQ ha entrevistat Jacobo Mendioroz, nou director de la unitat de seguiment del Covid-19, i Mendioroz ha dit a aquests micròfons que s'incrementaran els rastrejadors a les properes setmanes, però, atenció, que ara mateix hi ha prou rastrejadors per anar tallant els contagis. Escoltem-lo.
Ara són suficients per anar tallant la majoria dels casos, o sigui, dels brots que estem veient. O sigui, realment s'està fent un treball important en quant a la detecció i el trencament de les cadenes. El que passa és que, depenent de la natura del brot, pues, aquest brot es pot començar amb 3 casos a partir d'un cas índex o amb 50 casos o amb 100 casos a partir d'un cas índex.
Doctor, què en pensa?
Pues seguramente en Barcelona igual sí, pero en Lleida cuando ya tenemos una transmisión comunitaria, creo que los rastreadores ya hace tiempo que hubieran tenido que venir aquí. El rastreador hace una función, sobre todo, cuando tenemos focos, para poder cuantificar su extensión y poner las medidas. Pero cuando empezamos a tener una transmisión comunitaria...
No, jo li deia perquè, clar, aquest matí ens ha sorprès que ja n'hi havia prou de rastrejadors quan és una de les coses que s'han demanat. És més, vostè parla de Barcelona, però tenim un focus on, per cert, està, en fi, està convocada una roda de premsa a 2:15 de 7 del vespre, on sembla que també es prendran mesures pel que fa a l'Hospitalet. Per tant, això dels rastrejadors, que ja n'hi han prous, com vostè... Per això li preguntava, doctor Mur, si vostè creu que a Lleida n'hi havia prous de rastrejadors. Pel que vostè em diu, sembla que no.
Yo creo que no, pero si pregunta cualquier médico de atención primaria, creo que compartirá la opinión.
Marta Cailà, també té algunes altres preguntes tant pel doctor Mur com pel, en aquest cas, doctor José Luis Morales. Marta.
Sí, hola, bona tarda. Si us sembla, podem explicar una mica la resolució que ha aprovat el govern català, perquè potser hi ha gent que no ha estat al cas. A veure, el que s'ha decidit és que es permetran les sortides del domicili per anar al lloc de treball, per anar al metge, per tenir cura de menors o persones grans, per desplaçar-se a entitats financeres, per anar a comprar... Això sí, si s'ha d'anar a un establiment comercial, caldrà demanar cita prèvia. I també es podrà fer esport amb persones amb les que estàs convivint. Però es prohibeixen les trobades i les reunions de més de 10 persones en l'àmbit privat i públic, no poden obrir els equipaments culturals, no poden obrir els gimnasos ni els locals d'oci nocturn i se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, excepte en aquells casos en què s'entregui el menjar a domicili o puguis anar a recollir el menjar a l'establiment en cita prèvia. Clar, el doctor Mur deia, s'haurien pogut fer moltes coses abans d'arribar a aquest pas, a aquesta situació en què ens trobem ara, però la situació és la que és, ara hi ha molts contagis i cal fer alguna cosa, i jo voldria saber si a ell aquestes mesures, en la situació en la que ens trobem, si li semblen adequades o no.
En principi són mesures que en la situació que tenim crec que són lògiques i coherents. I crec que no hi ha altres, a més. ¿És fer això o què? ¿Qual és l'alternativa?
Clar, aquest matí, per exemple, vèiem imatges de botigues obertes encara a Lleida. Ahir, com que va haver-hi tot aquest embolic entre la justícia i l'administració, la majoria dels bars i dels restaurants de la capital van obrir amb normalitat. Això era una imprudència, mantenir tots aquests establiments oberts?
La imprudència, en mi opinió, és no dar directrices clares a la població. El decir hoy una cosa, mañana otra, hace una semana otra distinta. En no dar una información clara, unidireccional, en la situación en la que estamos. En cambiar el mensaje. En decir que podemos veranear sin problemas y descuidar otros factores preventivos que han sido determinantes.
Ara que parlava d'estiuejar, es mantindran els casals i les colònies d'estiu, que això crida l'atenció, perquè en principi no es deixa que hi hagi reunions de més de 10 persones, però es podran fer els casals sempre i quan compleixin les mesures de seguretat, etc etc. Aquestes activitats infantils no poden ser una font de contagi?
Bueno, pues precisamente en el sector infantil lo que se está viendo que no hay realmente una evidencia científica que sean unos vectores tan determinantes como parecía en un principio que pudiera ser. Supongo que se hicieron en relación a otra evidencia que había con otros virus, como es el rinovirus o el virus de la gripe, en los cuales los niños son un vector determinante. Pero ese vector ahora mismo no está realmente contrastado. También hay que pensar que los niños, seguramente, la infantil, ha sido el otro gran colectivo damnificado durante esta crisis.
Jo vull preguntar-li al José Luis Morales, el responsable de plantes Covid a l'Hospital Arnau de Vilanova, pel que fa al seguiment de la gent que es fa proves PCR. Ara fa uns dies Oriol Lloguero, metge de l'Hospital Arnau de Vilanova, deia que hi ha pacients que no han pogut esperar les 48 hores a tenir el resultat i s'han anat a sopar amb amics sense saber si estaven contagiats o no. Això continua passant o és un fet excepcional, doctor?
Bé, això continua passant, desgraciadament. I aquí una mica el que feia jo una crida fa uns dies a la responsabilitat individual, no? És a dir, tenim una sèrie de sectors, tenim el problema que hem comentat ara, se podien fer unes altres mesures o no, però la responsabilitat individual també és important, no? Llavors, clar, és una necessitat anar a sopar, no pot esperar confinat 48 hores per precaució, això és un egoisme des del nostre punt de vista. Són molt pocs pacients o són molt pocs casos, però amb poquets que hi hagi n'hi ha prou amb la circumstància que estem com per aquesta transmissió sigui comunitària, que ja ho està sent.
Doctor José Luis Morales, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I, en fi, només dir-li que tant de bo arribin aquests reforços que necessiten i que tot vagi de la millor manera possible.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. Responsable de les plantes Covid de l'Hospital Arnau de Vilanova, i també agrair que ens hagi acompanyat aquesta tarda el doctor Ramon Mur, president del Col·legi de Metges de Lleida. Doctor, moltíssimes gràcies, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Gràcies, Marta Cailà. Són 6:15, moment de fer una pausa, de pensar en si anem o no a l'estat d'alarma o situacions d'alarma, i tornem amb Xavier Sala i Martín.